Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Un servei de referència a Catalunya professional i molt vocacional. Així ha definit l'alcalde Jaume Dulsat el Servei de Protecció Civil de Lloret de Mar. Ha estat aquest dissabte a la festa anual del departament, que combina personal remunerat i voluntaris. Entre uns i altres sumen 25 persones. La Diada de Protecció Civil, en què oficialment la data és l'1 de març, permet cada any fer un agraïment als efectius i voluntaris per la tasca que duen a terme en tenir cura dels veïns i també dels visitants. Felip Carbonell, cap de Protecció Civil a Lloret, compara el departament amb una família. Els escoltarem a tots dos, així com a la vídua de Ferran Corbella, a qui es va homenatjar el passat dissabte. Recordem que va fundar l'Associació de Voluntaris l'any 2004. Avui és dilluns 9 de març. Benvinguts una setmana més a l'informatiu de la ràdio de Lloret de Mar. Nosaltres ens hi posem presentant-vos el contingut d'avui i a banda de parlar de protecció civil, què més explicarem? Doncs ens ho comenta en Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. L'alcalde Jaume Dulsat marxa avui cap a Moscou per assistir a la Fira de Turisme i poder copsar allà, in situ, la recuperació d'aquest mercat. L'any passat van venir 60.000 visitants russos de vacances a Lloret. Escoltarem paraules de Jaume Dulsat. Després explicarem que la Cantata de Randa, l'obra creada per Neus Dalmau, es representa aquest dissabte a la Sagrada Família en format de concert. En parlarem amb l'artista lloretenca, molt emocionada amb aquesta funció en un indret tan especial, tan emblemàtic. Donarem tots els resultats esportius del cap de setmana amb el nostre company Moisès García i ens farem ressò de la campanya que preparen els bombers per augmentar les donacions de sang entre els lloretencs. En parlarem amb el cap del Parc de la Vila, Lluís Alfonsín, sobre l'acte previst aquest dimarts a Can Sabata. Finalment, ens farem ressò, fem difusió d'un curs per a monitors que organitza el punt d'informació juvenil al Puntet durant la Setmana Santa. Els detalls els donarà el tècnic de joventut, en Carles Carbonell.
I volem afegir també que des de la funerària Sant Romà ens han comunicat la defunció de Maria Sílvia Rodríguez Nicolás, que ha mort als 51 anys. Era natural de Barcelona i residia aquí a Lloret. Deixa dos fills. L'enterrament se celebrarà demà dimarts a les 3 de la tarda a la capella del cementiri de Lloret de Mar. I dit això, comencem el Bon Dia, Bona Hora, havent presentat tot el contingut, i afegir que també ara mateix us oferirem la informació del temps. Aquí, al Bon Dia, Bona Hora, la producció, Rosa Giral, Marc Diva i Moisès García. I qui posa veu, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també ens agrada tenir nosaltres la veu d'en Miquel Bernis cada dia per conèixer tots els detalls de la informació del temps, avui centrant-nos en com es presenta la setmana. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem setmana amb un dilluns mig ennuvolat. El pas d'un sistema frontal farà que aquesta tarda els núvols vagin a més i ja, de fet, aquest matí hi haurà alguns intervals de núvols que faran que el cel estigui una mica enterbolit. A la tarda fins i tot hi haurà precipitacions en sectors del Pirineu, també en comarques de Girona, tot i que sobretot més en sectors del nord, punts de la Garrotxa, Ripollès o de l'Empordà, però no descartem que també arribi a caure alguna gota al voltant de la selva. En tot cas, serien precipitacions minces. Un altre front actiu arribarà dimecres a la tarda i vespre, i aquest és una mica més probable que faci ploure, tot i que difícilment seran pluges també destacables. Per tant, aquesta setmana, de moment, no s'entreveu cap pertorbació activa que pugui fer ploure amb ganes al voltant de Lloret. Les temperatures aniran pujant i baixant una mica, però sense canvis bruscos. De cara al centre de la setmana, esperem valors un parell o tres de graus més alts. En canvi, per dijous, divendres, la temperatura baixarà una mica per sota dels valors d'aquest inici de setmana i, per tant, no acabarem de tenir sensació de primavera, tot i que alguns migdies d'aquesta setmana, sobretot demà i dimecres, puguin ser bastant preprimaverals com a mínim. També el vent anirà bufant en alguns moments, avui no gaire, però de cara a dimecres i dijous sí que el garbí es tornarà a deixar sentir altre cop amb cops moderats. En definitiva, setmana una mica més tranquil·la que no pas algunes de les que hem tingut en aquest tram final de l'hivern i amb més sol que núvols en general.
Moltes gràcies, Miquel. Cop d'ull als termòmetres. 7 graus a la caserna de la policia local amb el 88% d'humitat, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil. I aquí, al carrer Sant Pere, el termòmetre ja ens marca 13 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Mirem què diuen avui les portades dels diaris i comencem, com sempre, amb els de proximitat. En el cas del Punt Avui, República Ara és el principal titular que llegim. Diu que l'ANC apuja el to del seu discurs contra els partits i reclama que se la juguin per la República. Milers de persones recorren el passeig de Colom de Barcelona en una marxa amb crits d'unitat. Agustí Alcoverro recorda que hi ha una majoria al Parlament per aplicar el resultat de l'1 d'octubre. I també diu al Punt que Sánchez recorrerà primer al Suprem. Hi ha una declaració de Clara Ponsatí que diu que no és coherent proclamar la independència i en 48 hores acatar l'audiència. En el cas del diari de Girona, també amb una imatge de la manifestació de Barcelona, el que llegim és que Jordi Sánchez no presentarà aquest matí el recurs a Estrasburg. El seu advocat recorrerà primer la decisió davant del Tribunal Suprem. I per la seva banda, Roger Torrent diu que ha de ser la ciutadania i no els jutges qui triï el nou president. Milers de persones exigeixen un govern que implementi la República. Una altra notícia compartida. Els Premis Recull premien una obra sobre Maria Àngels Anglada. I el tarragoní Òscar Palazón també guanya amb alguns ocells muts. Diu el diari El Punt, en aquest cas, que els Premis Recull surten en defensa de la catalanitat. En esports, el Villarreal guanya i el Girona acaba la jornada en 7è lloc. Els gironins tenen el 5è lloc a 2 punts. Ho llegim al Punt, mentre que el diari de Girona també destaca que la victòria del Villarreal deixa el Girona en 7a posició. Va guanyar el Villarreal contra les Palmes. L'Unix Girona, per la seva banda, continua fort a la Lliga i derrota el Cadí la Seu per 63-76. El Llagostera agafa aire superant l'Olot en el derbi, 2-1, a segona divisió B. I també es fa ressò el diari de Girona de la potència de l'esport femení que es fa visible al centre de Girona. 1.500 de dones practiquen diferents esports a l'aire lliure. D'altra banda, el diari de Girona també destaca en portada que la policia de Platja d'Aro serà la primera de Girona a dur càmeres corporals. S'utilitzaran sempre en premi avís del ciutadà i en situacions de conflicte o risc que ho requereixin per tenir una major garantia, i oferir més seguretat.
Més titulars de la jornada els llegim directament de les portades de, per exemple, El País, que titula avui Rajoy accelera un acord sobre finançament per frenar a Rivera. El diari ABC, el mal estava a casa, fent referència a la troballa del cos del noi desaparegut Gabriel. El Mundo, en el mateix sentit, la Guàrdia Civil sospita que l'assassina de Gabriel no va actuar sola. El diari La Razón, la companya del pare va poder matar Gabriel per gelos. Finalment, la Vanguardia diu que el PDeCAT reivindica el seu lideratge a Junts per Catalunya davant Puigdemont. I també es fa ressò la seva primera plana i amb fotografia il·lustrativa amb el cadàver en el cotxe.
Déu-n'hi-do, doncs, amb tot el tema del nen, en Gabriel, el petit Gabriel, veurem com acaba. I d'altra banda, volem repassar altres titulars. Per exemple, que la falta de govern a Catalunya amoïna Rajoy perquè encalla els pressupostos.
El govern espanyol necessita el suport del PNB, difícil d'aconseguir mentre s'apliqui el 155.
Lluís Salvador lamenta quedar com un miserable masclista després de 30 anys de militància.
El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya denuncia que fa més d'un any que està sotmès a una pressió brutal pels poders d'un estat disposat a tot.
Com si una cosa tingués a veure amb l'altra. En tot cas, agraeixen una parella de nois per anar agafats de la mà i portar un llaç groc.
Els nois de Sitges van ser agredits per un petit grup de persones d'uns 30 anys amb insults homòfobs i contra la independència.
També és notícia la reforma constitucional a la Xina que permetrà a Xi Jinping perpetuar-se al poder.
La Xina aboleix el límit de temps que pot estar un president en el poder.
Rússia, també en àmbit internacional, ha aprovat un míssil hipersònic que burla l'escut antimíssils nord-americà.
El president rus, Vladimir Putin, diu que és il·localitzable pels radars enemics.
I una notícia que ens agrada molt. Una nena de 8 anys, només 8 anys, ha guanyat un premi de ciència nuclear a Mèxic.
El projecte guanyador és un escalfador solar d'aigua fet amb materials reciclats.
I amb aquestes notícies arribem a les 8 i 10.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'Associació Cultural LEAT i la Junta Constructora de la Sagrada Família us conviden al gran concert de la Cantata de Randa. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la Coral Polifònica de Puig-reig, el Cor de Cambra de Sant Cugat, la soprano Maria Camps, el baríton Xavier Mendoza, Neus Dalmau com a narradora i el mestre Salvador Brotons a la direcció. Concert gratuït en motiu del 5è aniversari del LEAT. Dissabte, 17 de març, a les 6 de la tarda, a la nau central de la Sagrada Família. Entrades limitades fins al 13 de març, únicament a viatges Radial Tours, carrer de la Vila 11. Gran concert de la Cantata de Randa, una producció de LEAT, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, i el suport econòmic i logístic de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també, de tots els colors, grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre. Nova
Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ara mateix un minutet i serà un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i us comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada. Un servei de referència a Catalunya, professional i molt vocacional. Són les paraules de l'alcalde Jaume Dulsat definint el Servei de Protecció Civil de Lloret de Mar.
Ha estat aquest dissabte en la festa anual del departament, el qual combina personal remunerat i voluntaris. Entre uns i altres sumen 25 persones.
Doncs sí, som un referent en protecció civil. De fet, molts d'altres ajuntaments o cossos de protecció civil que s'estan formant ens venen a demanar o venen a demanar consell a la regidoria de seguretat i en el cos de protecció civil l'associació de voluntaris. Evidentment som un referent perquè amb tota la quantitat d'esdeveniments, de coses que passen a Lloret, d'accions positives, d'actes que hi ha, doncs tenim un cos de protecció civil i una associació de voluntaris doncs excel·lent.
La Diada de Protecció Civil, en què oficialment la data és l'1 de març, permet cada any fer un agraïment als efectius i voluntaris per la tasca que duen a terme en tenir cura dels veïns i també dels visitants. Felip Carbonell, cap de Protecció Civil a Lloret, compara el departament amb una família.
Pensem doncs, que hi ha gent voluntària que hi dedica moltes hores de la seva part personal i, per tant, doncs, acabem sent una família. El fet de no ser un cos remunerat doncs, fa que s'estableixin vincles doncs, molt personals, com ha sigut en el cas del malaurat company Ferran Corbella. Treballem en les intervencions en conjunt amb la policia local, amb els Mossos d'Esquadra, amb el cos d'agents rurals. Per tant, doncs, sí, entenem que és una família, és una gran família.
El Servei de Protecció Civil compta amb 5 efectius remunerats, una vintena de voluntaris i un gos dedicat al rescat de persones.
Durant l'acte protocolari de dissabte s'ha tingut un record sentit pel desaparegut Ferran Corbella, que l'any 2004 va fundar l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
S'ha entregat una placa per a la seva família. Escoltem la seva vídua, l'Amèlia.
Molt emocionada i vull dir, veure, i molt, molt agraïda pel reconeixement, vull dir, veure, perquè aquesta tasca la feia amb molta il·lusió i amb moltes ganes de tirar-ho endavant. Vull dir, també va tenir els seus alts i baixos, però vull dir, veure, ell era molt optimista i comptava amb la gent jove que tirarien endavant. Ha sigut molt emotiu.
La Diada ha reunit a la caserna representants de la policia local, de protecció civil, de Mossos, d'agents rurals i de l'agrupació de defensa forestal, tant de Lloret com de fora, així com l'alcalde i regidors de l'Ajuntament.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, 8 i 17, després d'assistir a la ITB de Berlín, la Fira de Berlín, els representants de Lloret de Mar marxen avui cap a Rússia. La finalitat és assistir, com cada any, a la Fira de Turisme de Moscou, que es du a terme del 13, des de demà, fins al 15.
De fet, la finalitat és poder copsar allà la situació del mercat rus, que s'està recuperant. Fins a Moscou s'hi desplaça, entre d'altres, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat. L'escoltem.
Perquè a Moscou, encara, el mercat rus encara funciona una mica com passava amb el britànic o l'alemany fa uns anys enrere. Per tant, encara funcionen molt turoperats, cosa que a nosaltres doncs, ens va molt bé perquè tenim molt bons tractes amb els turoperadors i fan, doncs, dirigeixen els seus clients cap a Lloret de Mar. És un mercat que sí que fa 3-4 anys va tenir una davallada molt, molt important i en els darrers dos s'ha anat equilibrant i anat creixent i ara estem fent un creixement bastant orgànic. L'any passat vam tenir prop de 60.000 turistes russos a Lloret de Mar. Encara no estem en els 100.000 que va arribar en el seu moment, en el moment de màxim esplendor del turisme rus, però sí que és un turisme doncs, que té una alta despesa cultural, que venen molts de dies, 7 o 14 dies, que els interessa molt les compres, els interessa molt consumir cultura, mai contracten tot inclòs i, per tant, és un tipus de turisme molt interessant i tenim doncs, diferents reunions amb els turoperadors, amb els principals turoperadors que operen a la Costa Brava i especialment a Lloret de Mar.
El rus és el primer mercat no europeu en nombre de visites a Lloret de Mar. L'any passat van venir a Lloret prop de 60.000 turistes de Rússia. Representen un 5,3% del total de visitants al llarg del 2017.
Bon dia, bona hora.
I I seguim avançant, passen ara 4 minuts d'un quart de nou del matí. La cantata de Randa, obra creada conjuntament entre l'artista lloretenca Neus Dalmau i el compositor i director d'orquestra Salvador Brotons, es torna a representar.
Estrenada l'any passat, la cantata de Randa s'interpreta en format de concert en un temple tan especial com la Sagrada Família. Serà aquest dissabte 17 de març a partir de les 6 de la tarda.
Es tracta del tradicional concert que ofereix la Basílica cada Setmana Santa. El concert anirà a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, la Coral Polifònica de Puig-reig, el Cor de Cambra Sant Cugat i els solistes Maria Camps i Xavier Mendoza.
Tots ells interpretaran la cantata de Randa, una obra composta per Salvador Brotons, el qual dirigirà el concert a partir d'un llibret de Neus Dalmau basat en la vida, l'obra i el temps de Ramon Llull.
Vuit i vint, qui ha parlat amb la Neus Dalmau és la nostra companya Rosa.
El concert arriba aquest 17 de març a la Sagrada Família. Tenim la seva artífex, Neus Dalmau, aquí als estudis. Molt bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Això de fer el concert de la cantata de Randa a un temple com la Sagrada Família, com sent això?
Se li escau molt, perquè és, la cantata de Randa és una peça sinfònico-coral de caire religiós. De fet, és música sacra. Està inspirada en Ramon Llull, i hi ha moments que aboquen realment a les músiques sagrades més, potser més conegudes, també el Llibre Vermell de Montserrat, el Cant de la Sibil·la, el Veni Creator, són peces medievals que han sigut utilitzades per Salvador Brotons per fer aquest gran homenatge. I esclar, a dintre un temple, jo crec que encara li escau més que un auditori.
Però no és un temple qualsevol, a més, eh? Estem parlant de la Sagrada Família, eh?
No és un temple qualsevol, és molt impressionant, sí.
I aquí, d'alguna manera, es crea una connexió de Llull a Gaudí.
Aquesta és la cosa més divina que es pugui fer, i parlant delineanament, o sigui, connectar Gaudí amb Ramon Llull és sublim. No pot ser més bonic.
Sí. I Neus, aquest és un concert que és gratuït? Com es poden obtenir les entrades? Hi ha diferents opcions per part d'aquí, per part teva, no? Aquí a Lloret es munten uns autocars.
Sí.
Explica'ns-ho.
De fet, aquest concert és una producció que fem des del LEAT, amb el suport econòmic i tot de la Junta Constructora de la Sagrada Família. I bé, els hi hem demanat que ens donguessin entrades per als lloretencs, perquè a l'estrena de la cantata de Randa, que va ser fa un any al Palau de la Música, vam fer dos autocars des d'aquí i va agradar molt. Va ser una obra molt aplaudida.
Una claca important, eh?
I aquesta, la claca va ser, sí, va ser molt bona. Es van notar els lloretencs. Va ser molt, molt divertit i molt maco. I doncs hi havia molta gent que volien repetir, que ja m'ho havien dit. I vam demanar aquestes 100 entrades i donem moltes gràcies a la Junta Constructora, perquè hem pogut fer ja gairebé estan plens dos autocars de gent, doncs, que només comprant el bitllet doncs poden entrar en el concert, que és un concert gratuït, que és el concert gratuït que fan cada any per Setmana Santa a la Sagrada Família.
D'acord. Per tant, es calcula que d'aquí uns dies s'obriran aquest concurs, no?, a través de la web.
Sí, de la web. Els que no tingueu entrada, doncs podeu accedir a un concurs. N'hi han moltes per regalar.
Sí, perquè l'aforament és gran. És el que parlàvem abans, Neus. Quanta gent hi cap allà per veure un concert?
Hi cap moltíssima gent, més de 1.000 persones. És que no, el concert és un concert magne, diguem-ne. No serà fet a la cripta, que és on a vegades es fan coses.
Que és molt més petit.
És molt més petit, no. Es farà a la nau central. I estan preparant les grades. Pensa que hi haurà 60 cantants entre la Coral Polifònica de Puig-reig i el Cor de Cambra de Sant Cugat, amb reforços, amb dos. Després hi haurà més de 60 músics, hi haurà els tres solistes, la direcció. Hi ha molta gent i és un concert important. Llavors, doncs clar, es fa a la nau central, i ara no sé per què venia això.
No, que jo te preguntava quanta gent hi cap, perquè això, és
molta,
per tenir
molta
una idea una mica de l'aforament que té la Sagrada Família, perquè no m'anà...
Més de 1.000 persones.
I per tant, la gent de Lloret pot demanar a veure si encara queden entrades per anar amb els autocursos, els autocars vaja a través de Radial Tours,
sí.
O si no, hi ha l'altra opció, que és mirar la web de la Sagrada Família, perquè
exacte.
Algun dia d'aquests obriran aquest concurs per poder accedir a les entrades.
Exacte.
Però sí. El que deies, Neus, que n'hi ha moltes.
Sí, n'hi ha.
Que no es pensi la gent que s'acaben de seguida,
és una
oi?
Cosa, és un concert que volen que sigui gratuït, o sigui, aquesta és la voluntat, un concert obert que fan, doncs, cada any.
Sí, sí. I Neus, per tenir una mica la idea, quina diferència serà entre el concert o la representació que es va fer al Palau de la Música amb aquesta?
Serà molt diferent. Primer, serà molt diferent a nivell de so, perquè el Palau de la Música estava una mica massa ple de so. Quedava una mica petit per l'acústica de tanta gent tocant. I aquí, diguem-ne, l'espai és gran, el que passa que ens trobem amb l'arc catenari del Gaudí, que això, si voleu venir a les classes d'Història de l'Art, us ho explicaré. Però bé, des de la Junta Constructora ho resolen aquesta cosa acústica. Clar, la Sagrada Família no és un auditori, és un temple.
Uh-huh.
I clar, no està pensat per fer concerts. Però, vaja, segons el Salvador Brutons, que en va fer un fa molt poc, es veu que va sonar molt bé i que està molt content.
És a dir, el públic ho sentirà bé, això.
Home,
està,
i tant,
això està clar.
Tothom.
Ja ho preparen,
i els àngels no? També ho sentiran.
Evidentment que sí, però vull dir que hi haurà alguna diferència, a part del lloc on està, evidentment, no? Que és un auditori, l'altre és el temple, no?, de la Sagrada Família, amb el que és la idea, la concepció de l'espectacle.
Hi ha una diferència bestial, i és que el primer dia que vam parlar amb el Salvador Brutons de fer el que havíem de fer, diguem-ne, que era aquesta obra, no ens coneixíem, però amb un quart d'hora de parlar ja els dos estàvem dient que l'obra s'havia de fer la Sagrada Família.
Ho teníeu clar?
Sí, sí. Això... marca una diferència.
I tant que sí.
El fet del Palau de la Música, d'estrenar-ho allà, va sortir després, va ser una sort i una sincronia del destí, perquè en Salvador Brutons era, l'any passat, director...
Un dels directors convidats no, de la temporada.
De la temporada, al Palau de la Música. Per això es va poder estrenar allà, que, a veure, hi ha moltes obres que es fan i no s'estrenen.
Yeah.
Que hem tingut molta alegria i molta sort.
Clar, va ser una mica com la presentació en públic, no?
Exacte.
I a més per la porta gran, no?
Exacte, sí. I ara, doncs, després de la Sagrada Família la tornarem a fer, la farem un altre dia a Vilassar de Dalt i després la farem a l'Auditori de Sant Cugat. I, bueno, tenim ganes d'anar-la fent, perquè
home,
això...
és un bon recorregut, aquest, eh?
Sí, i encara més, perquè el missatge que transmet la cantata jo crec que és molt necessari, i, a més, de necessari per nosaltres com a la nostra història, no? I com a coses que se'ns han escatimat, doncs també per al missatge de diàleg i de diàleg interreligiós i al final de concòrdia i enteniment, que és la base de la nostra... manera de fer, no?
I te volia preguntar, per tu, Neus, què representa tot això? És a dir, ja ho hem parlat, no? L'estrena al Palau de la Música, ara la superestrena també a la Sagrada Família, perquè tot el representa tu, que ets l'artífex, no? L'artista que hi ha al darrere de tot. Que,
com, home, per
com,
mi...
Com ho assumiles, tot això?
Per mi representa una culminació bastant lògica de tot un treball que hi ha darrere, però no... A veure, jo amb el camp de la música clàssica és la primera vegada que hi treballo, no? Però sí que hi ha un treball a darrere a partir de la pintura, de la poesia, del coneixement sobretot de Lluís Maria Xirinacs, d'un compromís molt fort amb el país. I bé, és com fer un cim, no? És com fer... Sí, com fer un cim. Això ho entenem molt bé.
I molt contenta.
Contentíssima. Feliç.
Doncs Neus, em sembla que ja ho hem explicat tot, ara només això, esperar que arribi aquesta data assenyalada al calendari el 17 de març amb el concert gratuït a la cantata d'arran de la Sagrada Família.
Moltes gràcies, Rosa.
A tu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i mig per dos quarts de nou. Tenim aquí Moisès García per repassar tots els resultats del cap de setmana pels nostres esportistes lloretencs. Moisès, bon dia.
Què tal, Maria? Bon dia. Doncs, si et sembla, comencem per atletisme, perquè Jonathan Romeo va ser el desè millor atleta estatal en el Campionat d'Espanya de cross, que es va disputar aquest diumenge a Mèrida. També hi va participar Àngel Mollera, que va finalitzar en el 24è lloc i classificant-se com a tercer millor atleta català. D'aquesta manera, els corredors del Lloret La Selva han posat el punt final a la temporada d'hivern abans d'afrontar les proves dels 3.000 metres obstacles. D'altra banda, en l'hoquei Lliga, el Club Hoquei Lloret va perdre per 2-3 davant del Vendrell, un partit en què van començar molt d'hora per darrere en el marcador, minut 2 en una falta directa. Després Àlex Grau va fer l'empat momentani, però els rivals van tornar a posar-se per davant abans del descans. En el segon temps va arribar l'1-3 i David Plaza va retallar diferències amb el definitiu 2-3. Tot i la derrota, l'equip manté l'avantatge de 14 punts respecte dels jocs de descens, la permanència virtual a la butxaca. El Club de Futbol Lloret, per contra, va caure a l'últim minut de penal davant de la Unió Esportiva Vic. Els homes de Durdiales segueixen en dinàmica negativa, només un punt dels últims 21 que s'han disputat, la pitjor ratxa a la primera catalana des de l'últim ascens. Minut 8 encaixen el primer gol, a la represa en el minut 56 Albert Puntí fa l'empat, però en el temps afegit Carles Roca des del punt de penal va provocar la derrota dels homes de Durdiales. Sí que va guanyar el Club Voli Lloret, ho va fer en el període de desempat davant del Gavà per 2-3 i d'aquesta manera l'equip continua a la segona posició de la fase d'ascens. Les quatre primeres classificades optaran a l'ascens de categoria a la primera divisió. Per la seva part, el Club Unió Futbol Sala Lloret va caure a la pista de l'Arrels 4-2 i es manté en llocs de descens. Tot i avançar-se en el minut 4 amb un gol de Marc Rivera, els lloretencs no van acabar cedint els punts en un partit disputat que es va decidir en el tram final. Per contra, sí que va guanyar el Lloret Esportiu Futbol Sala, va golejar per 6-0 el Tordera i l'equip que entrena Jaume José Antonio, que encadena una dinàmica positiva de 3 victòries consecutives. Per últim, expliquem que el sènior femení del bàsquet Lloret va perdre 64-40 en el derbi davant del Blanes. Les jugadores de Pol Pong acaben la jornada en el 5è lloc de la classificació amb 10 punts.
Doncs sense treure la preocupació pel Club Unió Futbol Sala Lloret, que li està costant, però recordem que va pujar de categoria l'any passat. Tu que ets futbolero, Moisès, el Club de Futbol Lloret, un punt de la zona de descens, com es presenta?
Doncs es presenta molt negre, la veritat, i més tenint en compte el següent desplaçament que té al camp de la Muntanyesa, un equip de la part alta. Ara és un problema mental, segons expliquen els seus entrenadors, i el que necessita el Lloret és una victòria. No juga malament, va competir molt bé davant del Vic, però ara té aquell punt de mala sort que t'aporta la dinàmica negativa de veure't derrotat amb un penal a l'últim minut. Està tot molt ajustat, està a un punt de la zona de descens, però el Lloret ja n'ha passat d'aquestes a la primera catalana. Esperem que passi com sempre i en el tram final s'acabi recuperant.
Esperem que sigui així. Suposem que en parlaràs d'això i de molt més a partir de les 9 al Lloret Esportiu.
Efectivament, escoltarem Edu Urdiales, l'entrenador, i també parlarem amb els atletes, amb Jonathan Romeo i amb Àngel Mollera.
A partir de les 9. Moltes gràcies i fins ara.
Fins ara.
I ara que passen 2 minuts de 2 quarts, sintonia del temps, perquè volem tots els detalls de la previsió meteorològica amb el nostre company Miquel Bernis. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem setmana amb un dilluns mig ennuvolat. El pas d'un sistema frontal farà que aquesta tarda els núvols vagin a més i ja, de fet, aquest matí hi haurà alguns intervals de núvols que faran que el cel estigui una mica enterbolit. A la tarda fins i tot hi haurà precipitacions en sectors del Pirineu, també en comarques de Girona, tot i que sobretot més en sectors del nord, punts de la Garrotxa, Ripollès o de l'Empordà, però no descartem que també arribi a caure alguna gota al voltant de la Selva. En tot cas, serien precipitacions minces. Un altre front actiu arribarà dimecres a la tarda i vespre, i aquest és una mica més probable que faci ploure, tot i que difícilment seran pluges també destacables. Per tant, aquesta setmana, de moment, no s'entreveu cap pertorbació activa que pugui fer ploure amb ganes al voltant de Lloret. Les temperatures aniran pujant i baixant una mica, però sense canvis bruscos. De cara al centre de la setmana, esperem valors un parell o tres de graus més alts. En canvi, per dijous i divendres, la temperatura baixarà una mica per sota dels valors d'aquest inici de setmana i, per tant, no acabarem de tenir sensació de primavera, tot i que alguns migdies d'aquesta setmana, sobretot demà i dimecres, puguin ser bastant preprimaverals com a mínim. També el vent anirà bufant en alguns moments, avui no gaire, però de cara a dimecres i dijous sí que el Garbí es tornarà a deixar sentir altre cop amb cops moderats. En definitiva, setmana una mica més tranquil·la que no pas algunes de les que hem tingut en aquest tram final de l'hivern i amb més sol que núvols en general.
Moltes gràcies, Miquel. La temperatura ha pujat una miqueta, la tenim a 8 graus al voltant de la caserna de la policia local, la humitat al 87%. I aquí al carrer Sant Pere el termòmetre segueix marcant-nos 13 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull al que diu aquesta premsa del dia en aquest dilluns 12 de març del 2018. República Ara és el titular contundent del Punt Avui, on s'hi veu a més una imatge de la manifestació d'ahir a Barcelona amb la capçalera on s'hi llegia una pancarta que deia precisament República Ara. L'ANC apuja el seu to del discurs contra els partits i reclama que se la juguin per la República. Milers de persones recorren el passeig de Colom en una marxa amb crits d'unitat. Agustí Alcoverro recorda que hi ha una majoria al Parlament per aplicar el resultat de l'1 d'octubre. També hi ha una declaració de Clara Ponsatí que diu que no és coherent proclamar la independència i en 48 hores acatar l'audiència. I d'altra banda, Jordi Sánchez recorrerà primer al Tribunal Suprem. En aquest fet se centra avui el Diari de Girona, que també mostra una imatge de la manifestació de Barcelona amb moltes estelades volejant, i diu: Sánchez no presentarà aquest matí el recurs a Estrasburg. El seu advocat recorrerà primer la decisió davant del Tribunal Suprem. Roger Torrent, per la seva banda, diu que ha de ser la ciutadania i no els jutges qui triï el nou president. Un altre titular que comparteixen els dos diaris és pels Premis Recull de Blanes. Surten en defensa de la catalanitat, diu el Punt Avui, mentre que el Diari de Girona el que destaca és que premien una obra sobre Maria Àngels Anglada. El tarragoní Òscar Palazón també guanya amb alguns ocells muts. Més notícies, una altra de compartida és pels esports, pel Girona de futbol. El Villarreal guanya i el Girona acaba la jornada en setè lloc. Els gironins tenen el cinquè lloc a només 2 punts. El Villarreal va guanyar contra les Palmes per 0-2. En bàsquet, el Diari de Girona es fa ressò que l'Uni Girona continua fort a la Lliga i derrota el Cadí 63-76. Altre cop en futbol, a segona divisió B, el Llagostera agafa aire superant l'Olot en el derbi 2-1. I la potència de l'esport femení es fa visible al centre de Girona. Un miler i mig de dones practiquen diferents esports a l'aire lliure. I l'últim titular que volem destacar és també de la portada del Diari de Girona, que diu que la policia de Platja d'Aro serà la primera de Girona a dur càmeres corporals. S'utilitzaran sempre amb previ avís al ciutadà i en situacions de conflicte o risc que ho requereixin per tenir una major garantia i oferir més seguretat.
Més titulars de la jornada, els que llegim directament de la portada El País, per exemple. Rajoy accelera un acord sobre finançament per frenar a Rivera. També hi ha un apartat on es diu, s'informa que els agents creuen que la detinguda per la mort de Gabriel va actuar sola. La primera plana de l'ABC és exclusivament per aquesta notícia, diu, amb una fotografia de la madrastra i de Gabriel, que el mal estava a casa. El Mundo, en primera plana, també. La Guàrdia Civil sospita que l'assassina de Gabriel no va actuar sola. El diari La Razón. La companya del pare va poder matar a Gabriel per gelos. I finalment, La Vanguardia, dos titulars. El PDeCAT reivindica el seu lideratge a Junts per Catalunya davant Puigdemont i amb el cadàver en el cotxe, també fent referència a aquesta malauradament notícia en el dia d'ahir de la troballa del cadàver de Gabriel.
Una notícia esfereïdora. Ens centrem ara en la política catalana. La falta de govern aquí a Catalunya amoïna Rajoy perquè encalla els pressupostos. El govern espanyol necessita el suport del PNB i és difícil d'aconseguir mentre s'apliqui el 155. D'altra banda, també, en plana política a Catalunya, Lluís Salvadó lamenta quedar com un miserable masclista després de 30 anys de militància.
El diputat d'Esquerra Republicana denuncia que fa més d'un any que està sotmès a una pressió brutal pels poders d'un estat disposat a tot.
Canviem d'àmbit. Agredeixen una parella de nois per anar agafats de la mà i portar un llaç groc.
Els nois de Sitges van ser agredits per un petit grup de persones d'uns 30 anys amb insults homòfobs i contra la independència.
Obrim plana internacional. Reforma constitucional a la Xina que permetrà a Xi Jinping perpetuar-se el poder.
La Xina aboleix el límit de temps que pot estar un president en el poder.
Rússia aprova un míssil hipersònic que burla l'escut antimíssils nord-americà.
El president rus, Vladimir Putin, diu que és il·localitzable pels radars enemics.
Una nena de 8 anys, aquesta notícia ens agrada molt, ha guanyat un premi de ciència nuclear a Mèxic.
El projecte guanyador és un escalfador solar d'aigua fet amb materials reciclats.
Els diaris parlen de Lloret.
En parlen en l'àmbit esportiu, perquè ens expliquen, tal com ens ha comentat Jan Moisés aquí al Bon Dia Bon Hora, que, per exemple, Jonathan Romeo va quedar desè del campionat d'Espanya de cross. Un campionat en què també va participar-hi l'atleta Àngel Mollera, d'aquí del Lloret la Selva. Tots dos corredors del Lloret la Selva i tots dos seran entrevistats avui al Lloret Esportiu amb en Moisés García, o, si més no, sentirem declaracions seves. I també veiem en Primera Catalana que el Lloret de futbol va perdre contra el Vic per 1-2. Ens ha comentat en Moisés que va ser l'últim moment i per penal. Ara mateix això complica molt les coses al Lloret, que només ha sumat un dels últims 21 punts i se situa 12è a la taula amb 26 punts, només a un punt de marge de la zona de descens. I el proper partit jugarà contra la Muntanyesa, que la Muntanyesa és tercer, i veurem què és el que passa, perquè a vegades doncs jugar contra els de la part alta motiva més i les coses surten millor. I comunicar-vos també que des de la funerària Sant Romà ens han informat de la defunció de Maria Sílvia Rodríguez Nicolás. Ha mort als 51 anys. Era natural de Barcelona i residia aquí a Lloret de Mar. Tenia dos fills. L'enterrament se celebrarà demà dimarts a les 3 de la tarda a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quatre minuts per tres quarts de nou, obertes les inscripcions del curs de monitor d'activitats en el lleure que ofereix el Puntet. Es tracta d'una formació intensiva que tindrà lloc durant aquesta Setmana Santa, del 23 de març al 2 d'abril.
El curs, que va a càrrec de l'Escola d'Educadors Galligans, s'adreça a joves que tinguin fets els 18 anys. Inclou l'estada en una casa de colònies i val 300 euros.
Parlem del curs de monitors amb en Carles Carbonell, tècnic de joventut. Aquí tenim aquí els estudis. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem donat els detalls més pràctics, diguéssim, sí, del curs. Què és el que s'hi fa, exactament?
A veure, així pocs detalls pràctics queden. De fet, és la part teòrica. A vegades, quan diem que hi ha la casa de colònies inclosa, ens pensem que allò ja entra en les pràctiques. No, el curs de monitors té tres fases. Una és la part teòrica, que és la que fem aquests dies de Setmana Santa. Durant 170 hores els alumnes aprendran des d'una mica de legislació vigent, a com encarar una reunió de monitors, com encarar el tracte amb els nens, una mica de psicologia, organitzar jocs, com organitzar un joc ben, un enjoc, una vetllada, un taller, fins i tot també l'estona de menjador d'unes colònies d'un casal, amb les màximes garanties i un saber fer bé, no? Està dividit, bueno, seria com anar a l'escola per crèdits, o per, sí, ara és crèdits, abans eren per blocs, ara són crèdits on es parla, on se n'ensenya una mica de tot, també s'ensenya una mica de primers auxilis, fins una mica de tot. Aquesta seria la primera fase, que és la que, com bé dieu, durant els dies de Setmana Santa la farem. A partir d'aquí, el monitor, un cop hagi acabat, haurà de buscar un lloc per fer pràctiques i elaborar una memòria sobre aquestes pràctiques, que és el que realment li donarà el títol de director, que val la pena recordar que és necessari per fer monitor d'esplai a qualsevol lloc, i a més és perdó, podríem dir que és també imprescindible per poder treballar a l'estiu en els casals d'estiu, en els menjadors escolars, en cases de colònies, etc, etc, etc.
Tot i, i la tercera fase?
És la memòria, sí, la un memòria. Cop has fet la pràctica, és un petit de treball, no és gens complicat, on et fa reflexionar o et fa que casis tot allò que has après teòricament i a la pràctica, a veure, correlaciones i expliquis una mica la teva experiència com a tal.
Sí, sí, sí. En tot cas, la part teòrica, que no espanti aquesta paraula, perquè sí que es fa teoria, però realment els que hem fet el curs, tot i que fa molts anys, en tenim un bon record, és molt divertit.
No és anar a prendre punts, sinó és anar a viure-ho. No s'explica com es fa un joc, sinó es juga. O es fa el joc aquell i després es fa una mica de valoració de com ho hem fet o com hem anat fent. És tot molt, molt, molt pràctic. Segurament que hi ha alguna hora més teòrica, però per una hora teòrica que en tinguis en tens 6 de pràctiques. La gent torna més que entusiasmada, sobretot de la casa de colònies, perquè és que allà en lligam estàs visquent 24 hores, a les nits es fa la vetllada, es fan jocs, es fan gincames, es fa de tot i tot en un ambient, com deies, estret i pràctic, molt pràctic.
I realment els vincles que es creen són molt i molt forts.
De per vida, a vegades.
Sí, sí, tant. En tot cas, també, a més, sol ser un curs que té força èxit, no? Sol haver-hi moltes inscripcions.
Sí, la veritat és que és necessari, sobretot ara que s'acosta l'estiu, quan tothom es desperta que potser vol treballar l'estiu de casal d'estiu, o que ha anat buscant feina en un menjador escolar i li han dit que necessita el títol. És un curs d'aquests que se'n van fent i sempre tenen èxit. Val a dir que, tot i que comença el 23, per qüestions de logística tancarem la inscripció aquesta setmana. Per tant, estaria bé que si algú encara hi ha qui interessat i no ho ha fet, que s'espavili.
Aquesta setmana divendres.
Aquest divendres, sí. Uh-huh. Perquè la setmana que ve la dediquem, s'ha de fer una assegurança per alumne, la casa de colònia s'ha de quadrar i dir els exactes quan són. No vindria d'un, però sí que vindria si se'n vinguessin després de 10 o 12, no?
I sol venir gent de fora de Lloret, també?
Sí, també. Tenim gent de Blanes, bàsicament Blanes i Lloret, i no sé si n'hi ha algun de Tossa, perquè ara us ho he dit de memòria, però hi ha any que ha vingut gent de Sils, de Vidreres, de Malgrat.
De Santa Coloma, també. Fins i tot.
Sí.
Parlo per la meva experiència, però ja fa molts anys.
És igual, depèn de l'any i el que tinguin al voltant. Cada vegada també és veritat que les escoles d'educació en el lleure es van multiplicant els cursos i llavors es va dividint el territori. Però hi ha hagut anys que de lluny han vingut. Fins i tot algun any alguna noia de Barcelona, que estiuejava aquí, però aprofitava perquè a Barcelona no li venien bé les dates i el feia aquí a Lloret a nosaltres.
Gairebé internacional, eh?
Podríem dir.
En tot cas, doncs, si algú ja està interessat, dèiem que els 18 anys han d'estar fets.
El
ja...
dia 23 de març. No. Abans, segurament recordaràs tu, la teva època es deia que mentre es fessin durant l'any...
Sí, exacte.
No era la llei, però es deixava fer. Però cada vegada suposo que han hagut algun problema en algun altre lloc i com que hi ha allò de la casa de colònies, cada vegada és més taxatiu. Abans era també, deixàvem si el feies durant el curs, ara no, si el dia 23 no en tens, malauradament no es podem inscriure.
Doncs queda dit, em sembla que ja hem donat tots els detalls, simplement qui estigui interessat que s'espavili, adreçar-se al puntet i allà se li donarà tota la informació. Vinga, no?
Portar una foto, els diners de la matrícula i omplir una fitxa, que també és molt fàcil.
Els diners de la matrícula, que eren 300 euros.
Inclou la pensió completa a la casa de colònies.
Uh-huh. Doncs Carles Carbonell, esperem que vagi molt i molt bé com cada any i moltíssimes gràcies per compartir-ho.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 3 minuts de 3 quarts. Parlem dels bombers de la Generalitat i del Banc de Sang i Teixits, que tornen a organitzar la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang. Aquesta serà la quarta edició, a la qual s'hi han sumat diversos ajuntaments, entre els que hi ha el de Lloret de Mar. Tots els esforços per assolir un mateix objectiu, l'augment de les donacions de sang.
La iniciativa vol crear un ambient festiu, participatiu i social durant la jornada de donació de sang per tal d'ajudar en l'objectiu d'augmentar les reserves de sang a Catalunya. Aquí a Lloret serà el dia 13 de març.
és a dir, demà. Les reserves de sang baixen considerablement durant Setmana Santa. El canvi d'hàbits i les vacances fan que la població s'acosti menys als punts de donació.
Amb aquesta campanya es vol incentivar la donació les setmanes prèvies a l'abril per tal d'assegurar que es mantenen les reserves.
Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s'extreuen de cada donació de sang, caduquen als 5 dies i que els glòbuls vermells als 42. Per això és important mantenir les donacions al llarg de tot l'any i aconseguir unes 1.000 donacions cada dia.
Aquesta iniciativa va néixer a partir d'un grup de bombers de diferents àmbits i regions d'emergències que volen donar suport a la donació de sang, entre ells efectius del parc de Lloret. Per això, més enllà de donar sang, els bombers difondran les campanyes i el dia de la donació les dinamitzaran.
Doncs escoltem una entrevista gravada al cap del parc de bombers. Parlem amb el cap del parc de bombers de Lloret de Mar, Lluís Alfonsín, molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què els bombers acompanyen els veïns a donar sang? Per què aquesta campanya?
Aquesta campanya, normalment, el que és el banc de sang, fa campanyes de donació de sang a diversos municipis, o a Blanes, o a Lloret, perquè és aquesta zona, o a Girona. I normalment fan una publicitat de via ràdio, via televisió, molt, molt escueta, i venen aquí tots sols, venen en un autobús, van en un ambulatori, però no té un ressò molt per la ciutadania, no hi ha gaire informació. Ve gent, normalment ve gent a donar sang, i amb aquest tema pues, vam pensar, perquè nosaltres tenim molt de contacte amb el banc de sang, vam pensar que si nosaltres anem al carrer agafant a la gent i, com diu la campanya, acompanyem a la persona, pues, animem més a pujar el nivell de donacions de sang.
I això es nota els dies de campanya?
Això es nota moltíssim.
És fàcil convèncer la gent?
S'han duplicat i cada any augmenta un 10% més o menys per les zones. A Lloret, l'any passat va doblar, em sembla que, no sé, amb números no ho sé ben bé, però va duplicar les donacions de sang.
Déu-n'hi-do. L'objectiu és aquest, incrementar les donacions de sang. Es fan aquesta època de l'any per algun motiu en concret?
Sí, evidentment. Normalment, els mesos que no són vacacionals, que no hi ha res, hi ha gent que ja de per si ja donen cada dia. El que passa que a les èpoques estivals, per exemple, Setmana Santa, a l'estiu, a el que seria el Nadal, la gent ja no va donar sang. Llavors, hi ha una mancança de sang. Llavors, el que fem? Fem una precampanya d'aquests dies, ho fem abans, perquè tinguin una acumulació de sang als hospitals, que es queden sense sang.
I què és el que es farà exactament el dia 13 aquí a Lloret de Mar?
Vindrà un autobús a l'Avinguda de Rialal, al costat més o més a prop de l'Hotel Olímpic, i el que seria la sang, el que seria donar la donació, començaria a les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Després en tancaran fins a les 4 i de 4 a 8 de la tarda.
També compteu amb la col·laboració d'altres cossos de seguretat, com són policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil...
Sí. A part que nosaltres ja tenim una manera de passar aquest dia, tenim un rescat d'un accident de trànsit a 4:45, també tenim un rescat amb una autoescala, un precipitat, farem un rescat amb un ràpel a 12:45, Tenim també jocs perquè els nens petits vinguin a jugar una miqueta allà amb els pares i s'ho passin bé. A part, també vindrà Mossos d'Esquadra, també amb diferents coses perquè els nens juguin amb ells, que coneixen el seu cos. També vindrà policia local fent campanya del Scoop Valent, amb donació de recaptar calés per el que seria la Sant Joan de Déu, l'Hospital Sant Joan de Déu, dels nens petits. I també vindrà la Protecció Civil. Tot això fa un conjunt per animar la gent que vingui. Perquè a part de donar sang, s'ho passaran molt bé allà.
Doncs Lluís Alfonsín, cap del Parc de Bombers de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt i molt bé la jornada i sobretot això, gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
7 minuts per arribar a les 9. Portem amb vosaltres des de les 8 del matí i hem començat explicant-vos que l'alcalde Jaume Dulsat defineix el Servei de Protecció Civil com un servei de referència a Catalunya, professional i molt vocacional.
Ha estat aquest dissabte en la festa anual del departament, el qual combina personal remunerat i voluntaris. Entre uns i altres sumen 25 persones.
Doncs sí, som un referent en protecció civil. De fet, molts d'altres ajuntaments o cossos de protecció civil que s'estan formant ens venen a demanar o venen a demanar consell a la regidoria de seguretat i en el cos de protecció civil i l'associació de voluntaris. Evidentment som un referent perquè amb tota la quantitat d'esdeveniments, de coses que passen a Lloret, d'accions positives, d'actes que hi ha, doncs tenim un cos de protecció civil i una associació de voluntaris, doncs, excel·lent.
La Diada de Protecció Civil, que oficialment la data és l'1 de març, permet cada any fer un agraïment als efectius i voluntaris per la tasca que duen a terme en tenir cura dels veïns i també dels visitants. Felip Carbonell, cap de Protecció Civil a Lloret, compara el departament amb una família.
Pensem, doncs, que hi ha gent voluntària que hi dedica moltes hores de la seva part personal i, per tant, doncs, acabem sent una família. El fet de no ser un cos remunerat, doncs, fa que s'estableixin vincles, doncs, molt personals, com ha sigut en el cas del malaurat company Ferran Corbella. Treballem en les intervencions en conjunt amb la policia local, amb els Mossos d'Esquadra, amb el cos d'agents rurals. Per tant, doncs, sí, entenem que és una família, és una gran família.
El Servei de Protecció Civil compta amb 5 efectius remunerats, una vintena de voluntaris i un gos dedicat al rescat de persones.
Durant l'acte protocolari d'aquest dissabte s'ha tingut un record sentit pel desaparegut Ferran Corbella, que l'any 2004 va fundar l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
S'ha entregat una placa a la seva família. Escoltem la seva vídua, l'Amèlia.
Molt emocionada i vull dir, veure, i molt agraïda pel reconeixement, vull dir, veure, perquè aquesta tasca la feia amb molta il·lusió i amb moltes ganes de tirar-ho endavant. Vull dir, també va tenir els seus alts i baixos, però vull dir, veure, ell era molt optimista i comptava amb la gent jove que tirarien endavant. Ha sigut molt emotiu.
La Diada ha reunit a la caserna representants de la policia local, de protecció civil, de Mossos, d'agents rurals i de l'agrupació de defensa forestal, tant de Lloret com de fora, així com l'alcalde i regidors de l'Ajuntament.
4 minuts i arribem a les 9 en punt del matí.
Seguim avançant. Després d'assistir a la ITV de Berlín, els representants de Lloret de Mar marxen avui cap a Rússia. La finalitat és assistir, com cada any, a la Fira de Turisme de Moscou, que es du a terme del 13 al 15 de març.
La finalitat és poder copsar allà la situació del mercat rus, que s'està recuperant. Fins a Moscou s'hi desplaça, entre d'altres, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat.
Perquè a Moscou, encara, el mercat rus encara funciona una mica com passava amb el britànic o l'alemany fa uns anys enrere, per tant encara funcionen molt turoperats, cosa que a nosaltres, doncs, ens va molt bé perquè tenim molt bons tractes amb els turoperadors i fan, doncs, dirigeixen els seus clients cap a Lloret de Mar. És un mercat que sí que fa 3-4 anys va tenir una davallada molt, molt important i en els darrers dos s'ha anat equilibrant i anat creixent i ara estem fent un creixement bastant orgànic. L'any passat vam tenir prop de 60.000 turistes russos a Lloret de Mar. Encara no estem en els 100.000 que va arribar en el seu moment, en el moment de màxim esplendor del turisme rus, però sí que és un turisme, doncs, que té una alta despesa cultural, que venen molts de dies, 7 o 14 dies, que els interessa molt les compres, els interessa molt consumir cultura, mai contracten tot inclòs i, per tant, és un tipus de turisme molt interessant i tenim, doncs, diferents reunions amb els turoperadors, amb els principals turoperadors que operen a la Costa Brava i especialment a Lloret de Mar.
El rus és el primer mercat no europeu en nombre de visites a Lloret de Mar. L'any passat van venir a la vila prop de 60.000 turistes de Rússia. Representen un 5,3% del total de visitants al llarg del 2017. I ara que queden 3 minutets per arribar a les 9, us recordem que hi ha una exposició a la Casa de la Cultura que parla de l'evolució del treball que han desenvolupat les dones a Lloret de Mar al llarg del segle XX. Això és el que permet observar aquesta exposició de fotografies que es va inaugurar divendres passat. La conformen una quarantena d'imatges, la majoria de l'arxiu i la resta de particulars, les quals segueixen un ordre cronològic. La tècnica de la dona, Mercè Serrano, apunta que quan van elaborar el documental Pensió Completa, es van adonar que en contra del tòpic les dones sempre havien treballat.
Que les dones sempre han treballat. El treball de les dones, o el treball que han fet les dones, ha fet que l'economia tirés endavant. Sense la seva feina no hagués sigut així. El que pretén aquesta exposició és reconèixer aquest treball de les dones. Com vam fer el documental de Pensió Completa, ens en vam adonar, que també hi és, en l'exposició. Hi ha molt poca fotografia dels anys del turisme, perquè a dintre de l'exposició ja hi posem tot el documental de Pensió Completa. En aquest documental ens vam adonar que elles van ser les pioneres.
Les primeres fotografies mostren les dones dedicades a tasques domèstiques com mainaderes o minyones. També hi ha mestres, monges que es dedicaven a la cura de malalts, joves i senyores de les classes benestants que practicaven esports de lleure, pageses, peixateres, cuineres, esportistes, artistes. I les imatges més modernes o recents posen en evidència la introducció de la dona en treballs tradicionalment masculins, com policies o regidors. Segons Mercè Serrano, la intenció és anar-la ampliant, l'exposició, a mesura que obtinguin noves imatges.
Tenim les primeres dones policies, perquè això va ser història, tenim les primeres dones polítiques. Estaria bé tenir les primeres dones metgesses lliuretenques, estaria bé tenir les primeres dones advocades lliuretenques, les arquitectes... És aquesta part de l'exposició que ens falta i que volem anar emplenant poc a poc amb el temps, i d'aquí uns anys poder-la oferir amb més i anar ampliant aquesta exposició.
L'exposició es podrà visitar fins a finals d'aquest mes de març. I ara sí que arribem al final del Bon Dia, Bona Hora, on també us hem explicat que la cantata de Randa, obra creada per Neus Dalmau i Salvador Brutons, es representa aquest dissabte a la Sagrada Família de Barcelona. Hem parlat amb el cap de bombers perquè demà es du a terme la campanya Els bombers us acompanyen a donar sang. I en Moisés García ens ha fet la crònica esportiva i, a més, en Carles Carbonell ens ha explicat que aquests dies estan obertes les inscripcions pel curs de monitors de Setmana Santa. Us deixem, però ho fem amb en Moisés García i el Lloret Esportiu. No marxeu. Que passeu molt bon dia. Fins demà a les 8.
Bon dia, bona hora.